Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. Crítiques per part del Partit Popular a l'acord entre el PSOE i Junts per aprovar el nou decret òmnibus que permetrà incrementar les pensions. Un decret que també inclou les bonificacions al transport, les ajudes pels afectats a la dana i la prohibició de desnonaments a famílies vulnerables amb una reparació de l'Estat als propietaris. El text inclou que Junts aixeca la congelació de les negociacions sectorials amb el PSOE i que la mesa permetrà la tramitació de la qüestió de confiança a Sánchez. El portaveu popular Borja Sémper ha dit que Sánchez ha triat plegar-se a les exigències de Puigdemont.
Y Sánchez, como ha quedado acreditado, ha preferido pasar por la humillación a la que le ha sometido el señor Puigdemont y plegarse a sus imposiciones, como es la cuestión de confianza que le exigía.
Avui que el Tribunal Suprem ha desestimat el recurs contenciós administratiu que l'Associació Professional Independent de Fiscals havia interposat contra el decret de renovació d'Álvaro García Ortiz com a fiscal general de l'Estat. L'associació argumentava que García Ortiz no era idoni per ocupar el càrrec perquè no és jurista de reconegut prestigi. Els magistrats han rebutjat el recurs per unanimitat un dia abans que justament el fiscal general comparegui davant del Suprem per declarar com a investigat en un suposat delicte de revelació de secrets per la filtració del correu de l'advocat d'Álvaro González Amador, la parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. I els Mossos d'Esquadra han detingut l'exentrenador del Club Hoquei Palafrugell pel cas de la portera de Sant Jordi Desvalls, que gravava les seves companyes a la dutxa. L'arrestat, de 48 anys, va dimitir el passat 11 de gener com a responsable esportiu de l'equip per motius personals, just 3 dies més tard que els Mossos el detinguessin. El dia 10 de gener va passar a disposició judicial d'instrucció número 1 a Girona, que va decretar llibertat amb l'obligació d'acudir al jutjat quan se'l requereixi. La causa està oberta per un presumpte delicte d'encobriment i revelació de secrets des del club. Empordanès assenyalen que estan decebuts i tristos i diuen que es presentaran com a acusació particular. En cultura, els Premis Sonor tindran un nou premi, el guardó que reconeixerà el millor podcast de proximitat publicat l'any passat, una nova categoria que neix fruit de l'acord entre la xarxa i els organitzadors dels guardons, el magazín digital La Mira. Des d'avui i fins al dia 14 de març ja es poden presentar candidatures per optar a guanyar. I en esports, Barça i Girona, encara l'última jornada de la fase de la Lliga de la Champions. És tot. Tornem amb més notícies en xarxa.
Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona. Programa que sabeu que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat en Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de part de tot l'equip, conduït a la part tècnica per Roc Casas, Joan Muñoz a la producció i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimarts 28 de gener i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluís Mi Pérez.
Bon dia, avui ha baixat la temperatura i, a més, el vent continua bufant amb ràfegues destacables. Per tant, la sensació de frescor és molt més evident que no pas ahir dilluns. A més, per si fos poc, els núvols estan anant a més. En algunes comarques, sobretot del sud de Barcelona, de Tarragona, de Lleida, núvols que també frenen aquesta temperatura i podrà pujar poc respecte ahir. Per tant, una jornada ja una mica més com correspon. I ja diem, amb aquest vent que continuarà bufant amb més força, sobretot al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre, el Pla de Lleida i també als cims del Pirineu, amb aquests núvols més abundants, quan més cap al sud i més a ponent, que aniran deixant la tarda una mica més emblanquinada o carregada. Fins i tot al nord de Lleida amb algunes nevades cap als 1.200 metres o alguna pluja al nord de Girona. Demà, núvols prims al matí, la tarda una altra vegada més carregada i el dimecres el vent tornarà a ser protagonista, en aquest cas, sobretot, a les comarques de Girona. Us seguirem a la xarxa.
Bé, doncs avui al Connectats parlarem de la C58, una de les 5 vies més transitades d'Espanya i, en conseqüència, amb més risc d'accidents. En parlarem amb Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit. Acabarem la primera hora amb la tertúlia generalista per analitzar les noves protestes dels pagesos i també el desconeixement sobre alguns aspectes de l'Holocaust per part de les noves generacions. A partir de les 5 coneixerem la Fundació Sisque de Badalona amb Samuel Esturo Solà, gerent de la Fundació. Continuarem amb llengua per parlar dels neologismes de 2025 des del Prat de Llobregat. I acabarem amb cultura i amb Albert Jané, ninotaire, humorista i escriptor, que ens parla del seu nou llibre humorístic, Un rojo en la nevera. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem.
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 i 6 minuts ens posem al dia. Ho fem amb la ronda d'actualitat que avui obrirem per Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda. La Generalitat ja té a les seves mans la llicència d'obres majors per construir la primera residència pública de Sabadell. I, per tant, ara la pilota està a la teulada del govern català, que és qui construirà de zero aquest equipament al barri de Campoamor, al sud. Es tracta d'una llarga reivindicació veïnal i que ha de fer un pas endavant important, tal com ha destacat Eloi Cortés, portaveu del govern municipal.
De totes les vegades que s'ha parlat de la residència, mai hi havia hagut llicència concedida, perquè mai hi havia hagut un projecte definitiu aprovat i, per tant, són fites que hem d'anar aconseguint.
De moment, el calendari va sobre el previst i la residència del sud s'hauria d'inaugurar l'any que ve, el 2026.
Gràcies, Júlia. Anem ara fins a Badalona. Santiago Espasa, bona tarda.
Bona tarda, Carme. Guany en Badalona, qualificada fal·làcia, l'anada de Badalona a Fitur amb un estant propi, més enllà de la promoció en positiu de la ciutat. Titllen de cinisme vendre a la ciutat perquè la gent hi vingui a viure i a fer turisme, quan els propis badalonins han de marxar, assegura Guanyem, davant els preus de lloguer i compra. Defensen que el govern local està tapant que la ciutat està pitjor que mai amb la seva gestió i amb García Albiol com a alcalde. Ho ha explicat la presidenta de Guany en Badalona, Dolors Sabater, al Badalona Matí.
Si tot està caient, la ciutat cau a trossos, i això sí, ens anem a vendre-la amb un bon estant, que dona molt bona imatge, i evidentment que tots tenim aquest sentiment de que és bo que es parli de Badalona en positiu. Però què amaga això? Un fracàs absolut de Xavier García Albiol com a alcalde.
També acusen el govern local de no defensar amb fermesa l'escola pública davant la Generalitat per solucionar el problema dels 18 barracons que hi ha als centres públics de Badalona. Sabater afirma que el PP se sent còmode amb l'actual sistema d'escola pública i concertada i no els veuen abanderant la reivindicació davant dels socialistes. La líder de Guanyem assegura que la deixadesa cap a l'escola pública es nota no només en el manteniment dels edificis, sinó també en recursos.
Gràcies, Santiago. Continuem encara des del litoral, però ara des del Prat de Llobregat. En Rocío Santa Eufèmia, bona tarda.
Bona tarda. Avui el Centre Cívic Sant Jordi Ribera Baixa presenta el nou cicle Molta Merda, una proposta d'iniciació i pràctica teatral col·lectiva on la creativitat i la comunitat són protagonistes. I és que, tal com expliquen Jordi Aspa i Bet Miral de la companyia Escarlata, seran les persones participants qui definiran com serà i què passarà a l'obra.
La nostra manera de treballar en aquests espais és escoltar molt les voluntats, les possibilitats de les persones i amb tot això doncs, teixir una petita peça.
Ens agrada escoltar i ens agrada mantenir-nos oberts i que sigui una mica les dinàmiques del grup i el que vagi sorgint que teixeixi diferents possibles formes.
Molta merda és una activitat gratuïta que s'impartirà cada dimarts de 6 de la tarda a 8 del vespre fins al 25 d'abril, quan s'estrenarà l'obra treballada durant el cicle. Per participar-hi cal inscriure's prèviament trucant o bé anant presencialment al Centre Cívic Sant Jordi Ribera Baixa.
Gràcies, Rocío. I ara, de retorn al Vallès, ens quedem a Castellar. Guillem Plans, bona tarda.
Bona tarda. Es liciten 5 parades del mercat municipal. Les sol·licituds es podran presentar fins al dissabte 8 de febrer. En concret, les propostes d'activitats encabides en els establiments que es porten a concurs són les següents: una parada de queviures, una de productes dietètics i d'herbolari, una de pesca salada, olives i conserves i, finalment, dues d'altres especialitats, una concreta d'alimentació, present o no en les altres parades. Tots els espais es trobaran a la planta baixa de mercat, mentre que els magatzems se situaran a la planta soterrani primer.
Gràcies, Guillem. Ara acabarem amb la crònica de Sant Cugat. Joan Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. El personatge de l'Obezno arriba als 50 anys i els fans poden fer bufar les espelmes per ell fent una visita a l'exposició que li ret homenatge al Museu del Còmic i la Il·lustració. El mediàtic personatge de la factoria Marvel compleix mig segle i ho fa en plena forma. Així ho assegura el comissari de la mostra, Jordi Valero, que li augura a aquest heroi moltíssimes històries per endavant. Tenint en compte que aquest mig home, mig ésser, té un 200 anys a la ficció i té el poder de no envellir, segur que el futur del personatge estarà ple d'aventures per a gaudir dels seus seguidors. L'exposició, ubicada a la segona planta del museu, estarà fins al dia 30 de març.
Sí, sí, ha envellit molt, molt bé. I encara li queda corda para rato, perquè ara que Marvel Studios començarà a explotar els mutants en el cinema, em fa por, com a col·leccionista, la cartera ja comença a tremolar, el que pot venir.
Una de les coses que Valero exposa amb més orgull és la seva col·lecció de dibuixos fets per grans noms de la il·lustració del còmic que ha anat atesorant amb els anys. A la mostra hi ha originals de Neil Adams, Alan Davis o Carlos Pacheco, que el comissari ha aconseguit a còpia d'assistir a salons del còmic, signatures i altres esdeveniments.
Tarda, no et desconnectis. Connectat. El Servei Català de Trànsit ha començat la instal·lació d'un sistema de velocitat variable a la C-58 entre Sant Quirze i Barcelona, i ho fa per prevenir accidents. En la mateixa línia, en les pròximes setmanes, també té previst posar en marxa un altre dispositiu de predicció de risc entre el Vendrell i Granollers. Tot plegat després que la sinistralitat a la xarxa viària catalana hagi caigut un 21% respecte al 2023, amb un total de 180 víctimes mortals. Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda. Sí, són unes dades que a priori semblen positives, però que a continuació analitzarem amb Ramon Lamiel, el director del Servei Català de Trànsit. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Enguany han mort 180 persones a la xarxa viària catalana, un 21% menys que el 2023 i un 26% menys que el 2019. A què es deu aquest descens sostingut?
Nosaltres sempre parlem de que és una bona mala notícia. És a dir, no podem estar satisfets ni podem estar contents de les xifres de reducció, perquè no és així. Així ho sentim com a autoritat de trànsit, però també ho sentim cadascú de nosaltres, dels que integrem el Servei Català de Trànsit. Mentre hi hagi una víctima mortal, nosaltres no podem mostrar cap satisfacció, perquè no la sentim, aquesta satisfacció. Per tant, la reducció el que indica és que anem en el sentit correcte, en una direcció correcta, i per tant les mesures que apliquem, intensificar-les i buscar-les de noves. En via interurbana, la xifra que vostè dona de 180 víctimes globals és tant urbà com interurbà, sumar, però en via interurbana hem aconseguit respecte al 19 una reducció del 22%, i respecte a l'any passat, respecte al 23, per tant 24 respecte al 23, una reducció de l'11%. A què és degut? Probablement ja tenim molt contrastat que és degut a l'alliberament de peatges, ha comportat un efecte benèfic, que és que els conductors i conductores circulen per unes vies d'alta capacitat que tenen índexs de perillositat més baixos. Per tant, això ens ajuda. L'altre és també la conducció responsable del conjunt de la ciutadania, que també s'ha acostumat i ha après a conduir amb aquestes densitats més elevades. I la tercera és tota l'acció que fem des del Servei Català de Trànsit i des dels companys de Mossos de Trànsit, que ens ajuden a reduir aquesta sinistralitat.
Mm-hmm. Com comentava, ha baixat la xifra de sinistralitat de víctimes mortals, però també la d'accidents?
El que veiem és, nosaltres, des de l'alliberament de peatges del 2022, el que veiem és que hem anat reduint la mortalitat a les carreteres catalanes i, per tant, tant a les vies d'alta capacitat, és molt evident a l'A7, a l'AP7, quan es van alliberar els peatges hi havia 22 víctimes mortals, 24 víctimes mortals l'any 22, quan s'alliberen els peatges, i en aquests moments, a l'any 24, estem amb 6 víctimes mortals. És molt notable aquesta reducció. Però també hem aconseguit reduir xifres al conjunt de la xarxa viària. Perdoni, però ara no me'n recordo la pregunta que m'ha fet.
No, si havien disminuït també els accidents, encara que no fossin mortals.
D'acord. Els accidents globals, això no. Hem vist que havíem reduït en les vies d'alta capacitat aquesta sinistralitat, hem vist que havíem reduït a la xarxa viària global aquesta sinistralitat mortal, la sinistralitat mortal, però estem en un escenari d'alta mobilitat, molta mobilitat. Reduïm, però creixen el nombre de viatges, creixen les mobilitats en les diferents vies. Això, en alguna banda, ha de sortir. I, per tant, ens han crescut els accidents amb ferits greus. Accidents globals amb ferits greus sí que han augmentat. Respecte a l'any 2019, un lleuger 1%, respecte al 2023, la suma de morts i ferits greus han augmentat un 8,5%. Els ferits greus només han augmentat un 11%. Per tant, la mobilitat, que no és la causa de la sinistralitat, però que es correlaciona, també expressa aquest impacte negatiu de la sinistralitat i especialment en víctimes ferides greus. Però, en canvi, en víctimes mortals hem aconseguit una reducció.
Mm-hmm. Tot i això, com comentava a l'inici, no, l'objectiu, la dada òptima, serien les 0 víctimes. Més enllà d'impulsar campanyes de conscienciació, així com també instal·lar més radars a les vies ràpides, pròximament també tenen previst des de trànsit habilitar un sistema de predicció de risc d'accidents a la P7 entre el Vendrell i Granollers per reduir aquestes dues xifres, tant la d'accidents com la de sinistres. En què consistirà exactament aquest dispositiu?
Com molt bé diu, és una suma d'accions sempre, no? És una suma d'accions. Hi ha l'acció de comunicar i informar a la ciutadania, hi ha l'acció de formar i educar, per tant, educació i formació diària, hi ha tota una sèrie de propostes, la comunicativa i informativa, des de treballar amb els centres del reconeixement a fer campanyes, com ja les que tenim habituat a la ciutadania, campanyes que llancem des de trànsit, la que seria millora de les infraestructures o col·locar infraestructures nosaltres, infraestructures tecnològiques que ens ajudin a gestionar el trànsit però també a reduir la sinistralitat, i la quarta és el control de millora també de les infraestructures viàries, no? Això per part dels titulars, però l'últim és el control amb els carros radar nous que hem incorporat, amb els companys de Mossos d'Esquadra, tots els controls que ja fem, els sistemes de radars que tenim instal·lats, etcètera, no? Però sempre hi hem de sumar i volem sumar noves estratègies. Dintre d'aquesta tècnica informativa i aquesta tècnica més tecnològica, nosaltres el que hem començat a treballar és amb l'entitat Carnet, que pertany a, o està molt vinculada a la Universitat Politècnica de Catalunya, amb l'entitat aquesta Carnet, i amb el doctor Lluís Jòfeta, amb el nostre també company coordinador de mobilitat, l'Òscar Llatze, han treballat amb un doctorant industrial, amb aquestes dues persones que he citat són els seus tutors, el tutor del Servei Català de Trànsit i el seu tutor de la universitat, amb en Gerard, que és un doctorant industrial, que el que està fent és elaborar un motor d'intel·ligència artificial a través dels motors i dels models ja existents, predictiu de sinistralitat per aquest tram d'autopista. Aquesta predicció, després nosaltres l'hem d'informar a la carretera, perquè els conductors o conductores coneguin que estan entrant en zones diverses de risc d'accident. Podem trobar-hi moltes altres utilitats, però una és aquesta. En aquests moments, aquest motor ja aprèn a predir les intensitats. Tenim molta, molta, molta informació dels últims 20 anys d'intensitats i de com han anat canviant en funció de com ha canviat també el trànsit. Tenim també capacitat de predir velocitats. A quina velocitat? Quan parlem de velocitat no són dels cotxes, sinó del flux, del flux diari i la intensitat del flux diari. I ara estem en l'última etapa de predir, en funció d'aquestes intensitats, d'aquestes velocitats, de la geometria, de la configuració de la via, etcètera, 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 i d'altres elements que hi incorporarem, predir el risc d'accident i comunicar-lo a través dels panells de missatge variable que ja existeixen en aquesta via, o reforçant-ho amb sistemes d'informació que puguin arribar als vehicles i que, per tant, o puguin arribar als conductors i que, per tant, avisin d'una conducció més prudent en aquella zona.
Com s'avisarà això? A través d'uns panells o una mica... com es farà, no?, aquesta comunicació?
Les autopistes ja disposen d'uns sistemes d'avís, que són aquests panells de missatge variable. Aquí, en aquests panells de missatge variable, nosaltres sempre hi podem incorporar missatges. Són missatges que nosaltres podem gestionar aquests panells en coordinació amb el titular de la via, no? Si parlem de la C7, és el Ministeri amb el qual nosaltres mantenim una relació molt fluida i molt cooperativa. Per tant, nosaltres demanarem que es col·loqui un missatge en aquests panells i avisarem. L'altre és ho podem reforçar amb carros o panell que nosaltres tenim. Això és que els controlem des del nostre, els missatges d'aquests carros els controlem des del nostre centre de control. Aquesta seria una segona. I la tercera és, a través, i això és una de les coses que en el futur, no ara, però en el futur, hem intentat treballar, però no acaba de donar fruits, i en el futur hem de poder treballar més bé, és amb els navegadors diversos que existeixen que puguin també donar aquest avís.
De fet, un dels trams on es concentren més sinistres, com comentava ara també, és la C58 entre Barcelona i Cerdanyola. En aquest cas, ha baixat la sinistralitat o continua sent una de les vies amb major risc?
En el temps de víctimes mortals no és de les major, de les que té més risc d'accident mortal. O no estaria dintre del que té més risc d'accident mortal. El que sí té, la C58, el que sí té és una altíssima intensitat de vehicles. Suporta el pas de molts i molts milions de vehicles al mes, i ja m'atreviria a dir al mes, i sobretot a l'any, no? Per tant, sí que acumula sinistres diversos, de diversa intensitat. Alguns d'ells mortals, com el del dia... El dia 1 de gener d'aquest any, no? Cap d'any, que hi va haver un accident mortal, per exemple. Però la C58, si estem parlant del tram últim, del tram últim, que vol dir des del que seria Terrassa fins a Barcelona, quan és una via d'alta capacitat. Aquí, des del que seria Sant Quirze fins a Barcelona, nosaltres ja ara, o sigui, a partir de mitjans d'aquest mes de gener, començarem les obres, començarem la instal·lació, obres, nosaltres les obres que fem és instal·lar elements, la instal·lació d'un sistema de velocitat variable d'entrada a la ciutat de Barcelona, des de Sant Quirze del Vallès fins a Barcelona. Aquesta velocitat variable el que pretén és evitar les parades i engegades, les parades engegades, donar més fluïdesa al flux de trànsit, però també, evidentment, evitar aquesta sinistralitat. Aquest sistema de velocitat variable com tots els sistemes de velocitat variable, van també acompanyats de radars. Per tant, a part de que la velocitat serveix per reduir sinistralitat, el control d'aquesta velocitat també ens servirà, el control estricte d'aquesta reducció de velocitat també ens servirà per reduir la sinistralitat.
Molt bé, doncs moltes gràcies per aquesta radiografia tan completa i doncs això que ojalà, no?, tant de bo doncs puguin tenir el seu efecte totes aquestes mesures que estan previstes implementar-se aquest 2025 per anar reduint tant la xifra d'accidents com la de morts.
Molt bé, gràcies a vostè.
Si ens mirem, es congela el temps tan rebel i m'obres les portes del cel. Hem ballat fins a l'infinit, hem gaudit i ens ha faltat nit. Ets la mel que s'escalfa i fon el gel. El matí m'agrada quan encara no hem dormit i ens esmorzem a poc dins el teu llit. La lluna es posa vermella quan descobreix el teu art i ens hi posem tan fort que portaríem la vida a mar. Quan els dos som un, descobrim un món profund i donem llum a mil ciutats. Vam néixer per ser connectats. Quan sortim és quan embogim, ens trobem. Quan ens perd l'instint som dos gats que fugim saltant terrat. No hi ha port on poder atracar un vaixell que no sap on va, naufraguem i ens deixem endur pel vent. Si ens traiem la roba és quan tenim superpoders i per una estona som els reis de l'univers. La lluna es posa vermella quan descobreix el teu art i ens hi posem tan fort que portaríem la vida a mar. Quan els dos som un, descobrim un món profund i donem llum a mil ciutats. Vam néixer per ser connectats.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
Arribant a 4:45 de la tarda, és moment ara d'obrir aquest espai d'opinió. La tertúlia a tres bandes avui la compartim amb l'Enric Garí, que és treballador de la construcció autònom, i el tenim a Badalona. Enric, molt bona tarda.
Molt bona tarda, amb força vent.
Sí, mira, t'ho anava a preguntar, si bufava molt avui per Badalona.
Molt.
Sí.
Molt.
I saps d'on ve?
Bufa molt.
Bufa d'on?
No ho sé. Ah. Això no hi entenc.
Si és de Llevant, si és de Garbí...
Llevant
si
és... no és.
No?
Llevant no és.
No, val.
Ara, què és, no ho sé.
Molt bé. Haurem de fer un dia una sessió de vents, a veure què... I no serà per fer música, eh? Jordi Molgó, jubilat, què tal, com estàs?
Feia,
temps que no... Et trobàvem a faltar.
No, bueno, jo també, eh?
Tu també, molt bé. Doncs per això estàs aquí avui. I a Sabadell ens espera la Míriam Ucendo, que és mestra i activista. Míriam, bona tarda.
Molt bona tarda.
Bé, doncs com ja hi som tots, Sant Tornem-hi, i dic Sant Tornem-hi perquè recuperem un altre tema que torna a ser actualitat, que sembla que ho serà en breu, perquè els pagesos tornen a estar revoltats. Una mica per mostrar el seu enuig, vam fer aquesta capgirada de rètols en algunes poblacions, per dir, senyors, que ens esteu prenent el pèl, que estem aquí, que no ens feu ni cas, que fa un any que vam sortir a les autopistes, vam treure els tractors i vam arribar a uns acords, que sembla que no s'han acabat complint. Què passa? Els pagesos continuen tenint els mateixos problemes, i l'administració, que va anunciant doncs estratègies noves en referència a l'alimentació, com la setmana passada, que parlàvem, per exemple, d'aquest 50% dels aliments que a partir d'ara haurà de comprar l'administració pública, que hauran de ser de proximitat. Com ho fem si no es contribueix, si no es facilita primer que la pagesia doncs pugui fer la seva feina en condicions i com cal. Tornarem a veure tractors a les carreteres?
Quasi segur, quasi segur. I això dels aliments, és, tot i que és una bona notícia, ostres, no podia fer res més el govern? Aquesta és la meva pregunta. És a dir, per dir que faran aquest decret i que no sé què i que no sé quanto i que el 50% de tot lo públic ha de ser de proximitat, no han
el
pensat...
El 50%, eh?
El 50%, sí, sí. Mm. Però no han pensat que els pagesos no tenen diners per comprar planter? No ho han pensat, això? Primer s'ha de pensar en els diners, s'ha d'anar a parlar amb els pagesos, s'ha de veure quines són les zones on te poden fer producció. Home, per l'amor de Déu, no. Ho diuen i després d'aquí un any ja en tornarem a parlar.
Us en recordeu del problema de la burocràcia, no?
Sí, és que anava a comentar això exactament. Dic, és que també ahir o abans d'ahir va tornar a saltar aquesta notícia, no? Que després d'un any doncs, seguien, evidentment, doncs, amb les mateixes muntanyes de burocràcia, que no s'ha reduït ni un pèl. I això que comentava el company, sí, totalment d'acord, perquè penso que la classe política, ells van fent, però no van a parlar, no estan allà, no estan en el dia a dia, no? Ni, ja sigui de pagès, a nivell de pagesia, a nivell de sanitat, d'escoles, és a dir, ells fan lleis, no?, o les d'habitatge, però no estan en relació a les necessitats reals d'aquell col·lectiu.
Han copiat de Madrid, no, ja.
Sí, bueno, clar, és que com tenim el PSC a tot arreu, doncs clar, ens anem espanyolitzant per tot.
Sí.
Segueix la mateixa línia, no?
És com un virus.
Exacte, sí.
No parlis de virus.
Totalment.
No parlis de virus. Enric, tornarem a veure tracturades?
Seguríssim. A veure, els pagesos han de fer de pagès. Els ramaders han de fer de ramaders. Mm. Els autònoms hem de treballar a la nostra feina, siguem manyans, siguem paletes, siguem fusters, siguem guixaires, hem de treballar a la nostra feina. Nosaltres no som administratius. No podem perdre el temps amb tantes traves que ens estan posant. Mm. Ara només ens fa falta el kit digital i la factura digital. Mm. Senyors meus, nosaltres estem per treballar, no per omplir tants de papers, per no fer res, per només posar-nos traves i seguir pagant, i pagant, i pagant, i és que si no ho fas tindràs una multa de 10.000 euros, i si no ho fas tindràs una multa de 15.000 euros, i no... estem farts
i
cansats.
I a més, no paren de canviar el que ens necessiten de tu. O sigui, com a mínim des de les escoles també es viu això, no? Com, no paren de papers nous, i no tens temps per parlar del que és necessari, de com amb aquella criatura, doncs com es treballa amb aquella família, o com es treballa... No? Doncs amb això penso igual, no? Que estan més, com dieu, pels papers que per el que han d'estar.
Estan més per la burocràcia que per lo de la feina. La gent ha de treballar, s'ha de guanyar la vida, i la burocràcia ha de ser la mínima possible, no la màxima exigida. M'enteneu? I aquí estan exigint el màxim amb coses que no són de feina nostra, són de feina de burocràcia. I aquesta burocràcia, que la faci una empresa de 50 treballadors, ho puc acceptar. Que ho faci una empresa de 100 treballadors, ho puc acceptar. Però que la faci una empresa que té 3 treballadors i un autònom, no pot ser, ho sento, no pot ser, i això no els hi cap al cap en aquesta gent, m'enteneu? Yeah. I a partir d'aquí, doncs, ens estan apretant, 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 fins que al final diem, prou, vinga, tractors on sigui, i parem-ho tot. Per exemple, ara em dieu això del 50% de productes de proximitat.
Sí.
Però si ara els apicultors estan dient que els hi arriba mel de Xina,
exacte,
que no és ni mel, que és un xarop, i en diuen mel. Senyors meus, voleu fer el favor de parar i de dir tonteries i ajudar els apicultors de Catalunya, que n'hi han molts, però cada cop en queden menys perquè, degut a les traves burocràtiques. Doncs pues vinga, importem mel de Xina que no sabem ni què portem, però els hi fotrem a la gent i a veure si s'hi rebenten, igual com les taronges, que en comptes d'agafar les taronges d'aquí de Tarragona, que n'hi han i n'hi han de molt bones, doncs no, s'han de portar del Marroc. I les pomes d'on venen? Pues jo què sé d'on venen les pomes.
D'Argentina.
Quan a Lleida hi ha quantitat de pomes. Pues no,
sí, portem... no, és increïble, és increïble. Però és que ho fan, no estem...
Per tant,
I a sobre encara
tant,
diuen...
Per tant,
perdoneu,
jo...
I a sobre encara diuen que els pagesos s'emprenyen. Si s'emprenyen poc.
Home. Normal.
Clar, sí. Però com es pot promoure des de la mateixa administració la consciència sobre el consum de productes quilòmetre zero i, per una altra banda, doncs, no atendre a les necessitats, a les reclamacions que els hi fa? Qui crea aquests... Qui produeix aquests productes?
Exacte.
No? Jo... En què quedem? Fem quilòmetre zero
o
no? O pleguem i ens quedem a casa?
Exacte. Els pagesos, jo els conec una mica de proximitat, i de veritat, que jo em vaig néixer, el poble que jo vaig néixer, tenim extensions de terra, de rec, ben acondicionada i tal, sense sembrar, no tan sols per la sequera, no. És perquè no tenen diners per anar a buscar el planter o, o la llavor o el... No.
I el gasoil i tot el que...
Sí, exacte. I en canvi, el conseller... Jo no sento mai que estigui a Lleida amb una taula de negociació o de planificació o a Girona o a... M'enteneu? O a Tarragona, que també tenen els seus problemes. I jo no els sento mai que hi vagin. Per això jo volia fer una mica la broma de que han copiat de Madrid. A Madrid no van mai enlloc si no és per tallar una cinta.
Hòstia,
per això jo ho faig jo. Jo ja vaig a tallar cintes. Digue-m'ho, vés a tallar la cinta. Ja hi vaig. No patiu.
Clar, però és que estem en el... perdona, Enric, en el mateix cas que estem parlant ara dels ramaders, hi hauria els pescadors. També fa dies enrere parlàvem d'aquestes restriccions de les petites embarcacions catalanes o de la vora de la Mediterrània.
que no els deixen sortir. Llavors, on està el peix de proximitat?
No,
aquell que porten totes aquestes barques que surten i es passen...
Hi ha dues categories de pescadors. Els pescadors, que són els que ens abasteixen en els nostres ports, i els pescadors dels grans vaixells congeladors i tal, que també tenen permís. I exploten el mateix que explotem nosaltres en petit pescador. Home, per l'amor de Déu...
Però perquè els altres puguin pescar tranquil·lament, perquè... algú s'ha de quedar a casa.
Exacte.
I és el que estaven dient els pescadors.
El més petit.
Clar.
Clar, més petit, els grans se'l menja. Però bueno, és que ens hem venut al lliure mercat i la globalització, doncs, conseqüències clares és aquest, són aquestes.
No, però lliure mercat no vol dir putejar amb uns... Perdó.
No, però bueno, quan el neocapitalisme és tan agressiu i al final manen les empreses, no, doncs al final el lliure mercat es transforma en això, en un... en desmuntar tot el que sigui petit, no? I tot el que no dona guanys i guanys i guanys, i et dona igual quantes persones hi hagin o depenguin d'aquella feina. Si hi ha menys, millor, perquè menys pagaré, no? O sigui, al final, màquina més gran, menys persones. Això és el que anem, no? I arrasar també amb tota la part que respecta la terra o respecta el mar, no? O sigui, tot el que sigui la part ecologista també, perquè els dona igual. O sigui, aquí arrasen amb tot. I no tenen en compte ni les persones que... O sigui, ni els animals, ni l'entorn, ni les persones que depenen d'aquestes tasques. No es té en compte res, perquè l'únic objectiu és guanyar més diners, ser l'empresa que estàs al top 5 de no sé quin d'allò internacional i que et donin un premi Forbes, jo què sé, perquè al final és l'únic que volen ara mateix.
Sí, sí. No sé. Sí, sí. Enric, és una pena.
Enric, que t'he tallat abans.
Sí. No, a veure, el company ha parlat de que si el conseller no va mai a Lleida, ni va mai a Girona, ni res de tot això. Si el conseller no hi entén ni idea. No entén ni idea.
Però tenen greu els tècnics. Això, tenen
ara,
els tècnics.
És el que anava a dir. El greu d'això és que el secretari general, que és el seu segon, tampoc en té ni idea. Perquè l'únic que té idea és de tenir un carnet d'un partit.
Exacte.
Per estar enxufat. I a partir d'aquí, ells segueixen unes ordres que venen donades des d'algun cervell negre de dintre el partit, que aquest compleix ordres d'Europa, i a partir d'aquí hi ha uns tècnics a la conselleria que aquests fan el que poden, naveguen amb el que poden, perquè, és clar, fins a un punt que els diuen, bueno, senyors, fins aquí, i els hi tallen les alles. Home, però és que hauríem de fer això. Bueno, deixeu-ho estar, això, deixeu-ho estar, que espavilin aquests, m'entens? Que paguin i que callin. I aquí ja tenim el problema creat. M'enteneu? O sigui, vosaltres us creieu que el lluç que mengeu és lluç del nord, que seria el Cantàbric?
Que va.
El lluç que mengeu ve d'Argèlia. Ve d'Argèlia, companys.
Si no és de Xile. O sigui, saps?
De Xile, però és que en principi de Xile l'haurien de portar congelat. I aleshores el lluç perd molt. O sigui, i us parlo un que de lluç i entén una mica, m'enteneu? I fixeu-vos que no us he parlat de peix, us he parlat de lluç.
No, concretant lluç. A tope.
M'entens? O sigui, perquè no em pugueu desviar la cosa. Aleshores, què passa? Que hi ha aquests macrobarcos que arrasen amb tot, arrasen amb lo de sobre, amb lo de sota i amb tot el que toca a terra. Ho arrasen tot, m'entens? Ho remenen tota la sorra del fons i a partir d'aquí tots els peixos que hi ha allà amagats que estan ovant o que estan criant, tot ho fan malbé. Exacte. Aleshores, els pobres pescadors de Tarragona, de Palamós, els diuen, què heu de fer la veda? Però si les altres bèsties no paren,
no paren
de fer-ho malbé tot i d'arrasar-ho tot, i aquests pobres els hi feu fer la veda.
I pues no bueno, pues... Exacte, i no fa falta que siguin pescadors de cada dia, no? Aquests grossos, en un mes que els deixin pescar, fan molta més feina que els altres, i els altres queden sense peix.
I molt més mal.
Exactament.
Molta més feina i molt més mal.
I ho fan tot. La pesca de rastre, resulta que la culpa la tenen els pescadors de, jo què sé, de Llançà. I els altres no tenen la culpa, que en un mes han fet més peix que en un any els altres més petits. Home, per l'amor de Déu, és que això ja canta.
La clau està en les polítiques que pot fer l'administració, pensant precisament doncs, en aquests pagesos, en aquests pescadors, fins allà on puguin arribar.
Exacte.
Com a mínim per donar un cop de mà. No?
I en aquests autònoms.
Exacte.
Sí.
Deixeu-me també posar els autònoms aquí al mig.
Clar que sí, clar que sí. I no són capaços, perdoneu, no són ni capaços de dir tota aquesta parafernàlia de paperassa, que moltes vegades la gent diu, escolta, un autònom, diu, és que m'ho demanen tres vegades a la mateixa dada.
El mateix, sí.
Home, per l'amor de Déu.
I el pobre home, jo recordo casa meva que en la taula del menjador, clar, més parlo dels principis del 90, no hi havia ni ordinador ni res, a finals dels 80, i era tota la taula del menjador plena de papers, una calculadora d'aquelles gegants que es comprava perquè no li fallessin els dits. I ma mare al costat anar cantant-li. Jo quan ja era més gran era com, va, vinga, posa't aquí i digue'm les xifres, no? I era al final tota una tasca familiar i contínua, això d'anar fent papers i papers. La veritat és que...
Ara el que és cert és que els papers s'han acabat. Això també t'ho asseguro jo. Els papers
s'han
reduït un 90%. Però la factura del gestor ha pujat un 120%.
Tot ha pujat,
No, no, i el gestor, perquè el necessites per moltes més coses.
Penseu una cosa, que entre els acords que es van arribar a fa un any entre l'administració i els pagesos, hi havia la creació d'aquesta finestreta única.
Única. Que reparteixin ells els papers. Home, no, el Ministeri un paper, el Conselleria un altre paper, l'Ajuntament un altre paper, el Consell Comarcal un altre paper. Home, per l'amor de Déu, que n'hagi un que ho reculli i ho reparteixi. No fotem.
Sí, no fotem cops a la taula.
És que t'enfades.
T'enfades, ja ho sé.
T'enfades perquè dius de què conserveixen els polítics. No
de
tenim... tenim nivell de res. És
Vinga, us pregunto, us enfadeu quan veieu notícies com aquesta que ara tractarem, que ens està dient... Escolteu, que els joves de fins a 30 anys, el tema de l'Holocaust, dilluns es commemorava els 80 anys de l'alliberament d'Auschwitz, aquest tema és com si no hagués existit. No?
És que molts neguen, són negacionistes de l'Holocaust. O sigui, jo he vist unes borrades per xarxes socials, com dius tu, sobretot homes adolescents, joves, que és que se't cau la cara de vergonya i de tot. O sigui, jo ja no...
Clar, és que, a veure, ni que sigui que els soni una mica, no?, de què va aquest tema, què va suposar. Hi ha hagut literatura, hi ha hagut cinematografia...
Teatre, de tot.
Hi ha hagut de tot. No em diguis que no se n'han enterat del que va passar. Doncs sembla que no, que tot això va caient en l'oblit i que precisament aquesta nova tendència que va arrossegant aquells aires que venen d'allà d'ultramar...
De tot arreu, ens venen de tot arreu.
Venen d'ultramar, però també venen per aquesta banda, de manera que ja ens està empaitant, no?
Exacte.
Tota aquesta flaire ultradretana, que són els nous aires que es respiren i que per la joventut sembla com si fos una moda, i és una moda guai, no? I segurament que molts ho fan inconscientment, sense saber doncs, què va passar amb episodis com aquest mateix, de l'Holocaust. De qui és responsabilitat que no hagi arribat aquesta informació fins a aquestes generacions?
Una mica de tothom, penso. O sigui, penso que és una responsabilitat totalment compartida entre familiars, escoles, les polítiques que es fan, els mitjans de comunicació, el control a les xarxes socials. Tu no pots permetre que un tio de 20 anys digui que Hitler era comunista i que l'Holocaust mai va existir i que la Terra és plana i que tingui 4 milions i picos de seguidors que cada dia li diuen sí, que guai que ets i que guais que som tots. No sé, penso que aquí s'han de prendre mesures quan hi ha coses tan clares i, a més, quan hi ha tantes proves i tants testimonis vius, ja no tants, però vaja, que fins fa poc els hem tingut, és que, no sé, se'm trenca el cor, realment, perquè, a part, és una manca... El que ja està creant aquesta generació és una manca de consciència pròpia i de consciència de classe i de consciència d'on estàs situat tu a la història i a nivell social en aquest moment. I quins drets s'han aconseguit i quins drets et trauran si tu li vas rient les gràcies a aquest tipus de personatges. Perquè això ja no queda a les xarxes. Això va a les urnes. I quan va a les urnes, va al Congrés i va a les polítiques, i aquí ens quedem tots sense cap dret que hi ha els que ens han costat, i que fa molt poc aquí a Espanya que els van aconseguir. És que fa 40 anys, i sembla que, no sé, que se'ns ha oblidat, se'ns ha oblidat tot. L'altre dia a la PM li preguntaven a un jovent que qui era Francisco Franco, i gent no ho sabia, i algú em deia, crec que era un polític. Com que crec que era un polític, tio? Que va morir fa 40 anys. És que no. Jo ja, de veritat, és que se'm puja el julivert, com deia. Com es deia.
Vinga, més opinions, Enric.
A veure, Carme, no estic d'acord amb tu una cosa que has dit.
Vinga.
Joves de 30 anys. Joves de 30 anys no són joves. Són homes i dones drets i ja poden treballar i pencar. Pencar dur per guanyar-se la vida, m'entens? I aleshores vaig a fer un titular. Un titular
però escolta, una cosa, que ara la joventut s'ha ampliat, el ventall.
Sí, home, sí.
El ventall,
per fer l'animal, tots som joves.
El carnet jove ja supera els 25 anys, que llavors arribava només fins als 25, i ara ja s'ha ampliat fins als 30, imagina't. O sigui que... Sí, sí.
I ara vaig a fer el titular, vinga.
Vinga.
Falta cultura i sobren drogues.
Bueno, això
ho
també...
Ho has sentit bé? Sí, drogues incloeixo les drogues. No. Les drogues legals i les il·legals. Ah. Ho enteneu?
Sí.
O sigui, comencem per l'alcohol, el tabac, i seguim amb més drogues. I falta molta, molta, molta més cultura.
Jo, en aquestes falten drogues molts... inclouria les xarxes, perquè hi ha una addicció màxima.
També.
Vull dir, perquè també, al final també. És on ve, perquè hi ha nens de 10 anys que no han provat ni un cigarro i tenen aquest discurs feixista.
Mira, les xarxes creen addicció i fan mal, no?
Ho podem anar a preguntar al Trump i de dir, escolti, doni'm classes, perquè d'aquesta manera podrem fer la contrària.
Home, pregunta-li al senyor Trump si se'n recorda de l'Holocaust, a veure què et diu.
No se'n recorda.
El seu avi potser sí que se'n recordava, no? Però sembla que aquí ja... Com diuen allò, qui no té memòria està condemnat a repetir la història, no?
Exacte.
Aquest és el problema. Aquest és el problema. Si episodis com aquest no es recorden, si passen a una part de la memòria que queda en un forat, qui no ens diu que es poden tornar a repetir? De fet, una de les preguntes que feien en aquesta enquesta als joves europeus i també nord-americans, sí. Els hi preguntaven, creus que uns fets com els de l'Holocaust podrien tornar a passar avui? I què penseu que diuen?
El més del 80% de la sèrie de països que surten a l'enquesta, del 80 al 90 votaven que sí, que pensaven que podia tornar a passar. I dius, bueno, a veure, assentem-se. Si tu creus que això pot tornar a passar, és perquè saps el que ha de passar.
És que potser volen que passi, el problema és aquest, que alguns potser els agradaria que passi, perquè el seu racisme va per sobre de tot. I els dona igual que a nivell de classe social aquells partits polítics no els donin cap resposta, però... És igual, mentre fotin a l'altre, doncs jo crec que hi ha alguns que tenen inclús aquesta línia ideològica que no es sustenta en res més que en pur racisme i pura incultura, com esteu comentant.
Segueix
anant per aquí. Falten llibres, falta teatre. Falta cinema.
Però falta motivar a la gent perquè hi hagi... A baixar preus. Jo m'encanta el teatre, però cada setmana no em puc gastar 30 euros anant al teatre. O a vegades 10 euros, no? Que dius, vale, és algo més de barri. Però, ostres, no? I mira, hi ha una cosa que... Tinc un amic que va estar a Xile, tinc una amiga que va estar a Perú, i en alguns països tenen molt clar, i a les escoles, a cada classe, tenen una espècie d'altar o de racó de memòria històrica. Aquí, digues tu, Franco, segons com i a quina escola, que ja no et deixen ni parlar. I bueno, tampoc era tan anticatalanista, bueno, però quan aquí a Espanya també van haver-hi camps de concentració i de treball. Vull dir, això se'ns ha oblidat. Aquí a Espanya no es parla dels camps de concentració per presos polítics o persones homosexuals, vagos i maleantes i prostitutes. Vull dir, aquí tothom calladet. I en moltes escoles, jo perquè soc de primària, però sé de companys de l'ESO, que els hi fan com una mica de... No, però ho has d'explicar una mica més, així...
Més no? Light. Ai. Més light, no?
Sí.
Tot ha de ser
clar,
més
no,
light.
No. Un racó a la classe, on hi ha quantes cunetes hi ha al teu poble, amb quantes persones mortes, quanta gent va desaparèixer a la teva família, i per què? Home, això s'ha de parlar, i s'ha de parlar no des de l'ESO, quan tenen ja 5 anys, que ja s'enteren, eh?
Els de l'ESO, ahir, per donar una notícia en positiu, hi van haver, de l'ESO hi van haver bastants... instituts que van fer tot una programació de lo que va representar l'Holocaust i ho van posar en comú a Manresa. Jo vaig veure a un nano que parlava sobre tot el treball que havien fet sobre això i és que em vaig quedar cony, aquest
sí,
nano,
ha,
aquest
sí,
nano se n'ha enterat.
Encara queden, eh? Vull dir que no siguem tan derrotistes, que encara n'hi ha gent amb cultura, gent amb memòria històrica, famílies que fan aquesta feina i escoles que intentem fer aquesta feina.
Exacte.
Però s'ha d'acompanyar, se'ns ha d'acompanyar, i si després el nen va a casa i es fot 8 hores de TikTok i té el corell aquest que a sobre és una persona racialitzada que és feixista, doncs ja clar, apaga i vamonos.
Sí,
si tu
sí,
tens
sí.
una persona allà que és negra i que t'està dient que s'ha d'expulsar a la immigració, o sigui, et fa un discurs d'aquells, no?, ben feixistes, ja te't trenquen l'oremus, no?, ja l'has perdut, ja.
Mira, ja no sí, si
és
voleu...
És el que diu l'Enric. Educació, educació, educació.
Sí, sí, totalment.
Aleshores, qualsevol cosa, qualsevol iniciativa que es pugui tirar endavant per veure...
I escoltar, perquè hi ha testimonis, encara, afortunadament, hi ha testimonis que parlen de moltes històries, com aquest Simon Gronowski, que la seva mare el va salvar d'arribar a Auschwitz perquè el va llançar del tren.
Del tren. A Sabadell es va fer l'òpera, em sembla que va ser ahir, per tancar-lo a Sabadell.
I
cultura,
la seva història, escoltar aquest senyor, realment, posa els pèls de punta. Ho deixem aquí. Enric,
molt
Jordi,
bé,
Míriam, que vagi molt bé el dia.
Vinga,
una
abraçada.
Adéu.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Construccions Fer3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vi no naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
B
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinski Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695-937-569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.